Bona nit, tornem a ser veus de dones del Raval. Avui comencem, les que vam començar fent veus de dones. És el darrer programa de la temporada d'aquí, ja ens fem unes petites vacances. Som la Susi, el control tècnic, l'Esther, l'Alba i l'Helena.
Avui ens hem plantejat fer un repàs per tot el que hem estat fent aquests mesos que vam començar l'octubre, déu-n'hi-do, que sembla ahir. I així ho farem, començarem a recordar quines convidades han passat per aquí, quantes i per què i de quins temes ens ha interessat parlar.
Doncs, si us sembla, no? Comencem pel darrer programa que vam tenir, la temàtica dona i l'art, el món de l'art. Aquest programa el vam fer el 14 de juny i bé, vam parlar amb la Maria Marta Guzzetti, una pintora. Us en recordeu quan el dia que va venir la Maria Marta?
Sí, era tot un artista perquè feia gravats, feia pintura, a més el tema de la dona per ella era molt important. I deia, bueno, va reconèixer que aquí a Espanya i Catalunya havia trobat molts ajuts a l'hora de fer exposicions i coses, que a Itàlia o a altres llocs havia exposat li havia estat més difícil.
Va ser a finals de maig, el dia 31, que vam estar aquí compartint l'estudi amb moltíssima gent. Hi havia la Betty Puerto, hi havia l'Anna Rueda, de la OFT, l'Organització Femenina Popular, i hi havia la Carolina Vidal, de Maloca. Aquell dia el vam dedicar sencer a parlar de la dona i el país de Colòmbia, no?
Sí, jo recordo especialment, no?, una mica les explicacions que ens donaven sobretot la Betty i Carolina de Maloca, no? Que era una visió com més del que s'està fent des d'aquí, no? A l'arrel d'haver muntat aquesta associació Maloca, no? Que parla, bueno, fa referència al tema de la dona, sobretot de la dona immigrada, de com arriba a un altre país estranger i com entre elles, doncs, s'ajuden en temes d'habitatge, en temes de buscar, no?, recerca
jurídics,
de feina i exacte, no?, i tema més legal. I després també vam tenir l'Anna Rueda, no?, que era com una associació més d'origen en el país colombià, sobre què estava dedicat al programa, i a més, doncs, donava una visió com que era, no eren dues associacions, no? La que era d'aquí com molt nova, molt recent, i en pocs mesos, no?, per lo que ens van explicar, no sé si portaven 6 mesos o una cosa així, que estaven fent molta feina, en principi havien aglutinat més dones de Colòmbia, però fins i tot havien pensat, doncs, ampliar aquesta ajuda o aquest suport a dones d'altres països. I per una altra banda, la visió que ens explicava l'Anna de l'Organització Femenina Popular, que és una associació, crec recordar, amb una vigència de 50 i pico anys, no? I a més, doncs, amb una presència en el país, és a dir, de fer feina, no?, amb aquells menjadors que ens explicaven, i també molts temes sanitaris, no?, perquè es veu que, per lo que crec recordar, explicava molt el tema dels parts, no?, que de vegades les dones viuen molt allunyades d'algun hospital, algun centre hospitalari d'on poder donar a llum. i llavors, pues això, no? Que...
Ens vam quedar amb ganes, no?, de tornar-les a tenir per aquí, perquè xerraven molt, tenien moltíssimes coses a explicar, i a més el contrast era molt interessant, no?, entre l'entitat jove que està aquí a Catalunya sembrant les arrels de l'ajuda i dels enllaços aquests que fan les persones immigrades entre elles per acollir-se, i l'entitat més solera, amb una visió política molt, molt important i molt sòlida, no? Tornaran.
Sí, això ens ha passat amb aquest tema i m'agradaria una mica deixar constància de que ens ha passat amb d'altres programes, no? Durant aquesta temporada, per dir-ho com un nou bloc, no?, d'octubre ara al juny, hem anat com avançant en l'escollida dels temes, ens hem anat implicant cada cop més, això ha anat com comportant una certa dificultat de vegades, no? I també el que és la part més logística, en el sentit de que quan et poses a parlar veus que és com en el cas de Dona i Colòmbia, no? Venen tres trossos de dona i és molt difícil que es puguin recollir totes les aportacions que igual elles tenien pensat, però bueno, això és el directe, això és la ràdio i això és tenir una horeta.
I el 10 de maig vam parlar de la cooperació internacional. I ara ens vam tenir la Maria i la Pilar, membres d'Intermón Oxfam, que ens van explicar com, bueno, quins requisits demanaven les entitats de cooperació a l'hora de buscar gent per tant els projectes que tenen aquí a Catalunya i també com els projectes a fora. I ara com es trobaven, com es recollia la gent, i van reconèixer que la xarxa de dones en els països on ells treballaven, no me recordo com els deien, els països d'acció, o tenien un altre nom, si és més concret, que eren les xarxes de dones qui les acompanyaven, qui els explicaven la situació concreta, el problema, en què havien de parlar, i tot i va ser també força interessant.
Molt interessant, a més, el contrast entre una i l'altra, perquè l'una tenia la responsabilitat de fer la selecció del personal que després viatja i tenir cura d'elles i implementar els programes formatius i bueno, tot el tema laboral i tot el que conlleva, i l'altra ho havia viscut, no? Llavors, mentre que una deia, no, perquè implementem uns programes que tenen el sentit de tal, l'altra deia, bueno, no et creguis tant, no? I vam viure moments molt divertits.
Sí, va ser interessant, no? Potser tenir les dues visions, la visió més a nivell organitzatiu, no? I des de, com si diguessin, el campamento base, i l'altra visió que és la persona que realment està en el lloc on es fa aquesta cooperació, aquesta ajuda humanitària i que és la que realment conviu amb el, no, amb el poble de a peu.
I vam veure també, a mi em va posar els pèls de punta adonar-me de què passa amb aquesta dona cooperant, que coopera un any i descansa tres mesos, no? Torna a Catalunya, s'està a casa seva, després torna a marxar, després torna a estar aquí, i quin futur laboral li espera quan ja se li acaben aquestes energies que tenim les dones tan potents però que en algun moment s'acaben, no? De dir, uf, ara m'arriba una certa edat, jo em vull reposar i...
Sí, això ho he vist jo una mica, sobretot al llarg d'aquesta nova temporada, que el fet de parlar d'alguns temes o en segons quines dones ens ha donat una mica idees de temes, no?, que podien ser tractats en un futur. I aquest art que deies tu, Esther, sí que és veritat que després entre nosaltres, les noies del programa, vam parlar, no?, de com afecta aquestes dones el fet d'estar tantes temporades fora, perquè una de les companyes, Laura en concret, que no estava, comentava el cas d'una companya que 40 anys, no?, no té parella, no té fills, perquè clar, s'ha tirat no sé quants anys, no?, portant una mica aquesta vida. Llavors és una manera com de sacrificar una part de la teva vida personal, i això pues, ens ha portat a pensar en d'altres temes, no?, la conciliació laboral de les dones, etcètera, etcètera. No vull dir que de vegades això és... Ha sigut interessant, no? Les mateixes convidades ens han obert en temes i en idees per fer més endavant.
Sí, perquè a més aquí caldria parlar de la Sílvia i la Laura, que s'han incorporat, diguem-ne, a mig camí d'aquest recorregut que ha fet Veus de Dona des d'octubre fins al dia d'avui, i que ens han insuflat, no?, aquest aire que necessitaven de força quan ja estaven una mica cansades i amb la gent apretada i amb aquestes històries que ens passa a les dones sovint, no?, de ja no tenim prou temps o prou forces.
No, prou energia, sí, no, la veritat és que va ser com, quasi com un desig energètic, no?, que ho vam parlar entre nosaltres i al cap d'una setmana van sortir unes propostes sense buscar-les, perquè en definitiva van ser elles les que es van apropar a nosaltres, no, no, no van ser nosaltres que vam començar a donar veus, i és veritat, jo també ho vaig viure com soplo d'aire fresco.
I aprofitem l'ocasió, perdona Elena, no sé si... Aprofitem l'ocasió per recordar que Veus de Dones del Raval està oberta a la participació de les dones que viuen, treballen, passegen pel Raval i que tenen ganes de dir alguna cosa i bueno, no sé, que algú busqui una dona que no tingui ganes de xerrar.
Difícilment.
O que tingui curiositat d'explicar coses o de conèixer, com ens passa moltes vegades a nosaltres, que estem tan pendents del que ens expliquen que costa, no?, buscar la pregunta i saber com continuar l'entrevista. I també, bueno, volia afegir que en el programa del 29 de març del 2007, que xerràvem sobre llibres i dones i llibres que ens havien agradat, va ser quan es van incorporar la Sílvia i la Laura. I a partir d'aquí elles ja van proposar temes, ja van buscar músiques, les entrevistades, ja ens van fer contactes, tot i... No, que...
I ens van ajudar a reprendre la força, no?
I... Sí, i comptem amb elles pel setembre.
Que no s'escapin.
I ens anem una mica més enrere en el temps. Vam parlar de la participació de les dones en els conflictes bèl·lics. En aquest cas vam fer com dues divisions. Per una banda, el conflicte bèl·lic des de l'enfocament palestí amb la Sílvia Moya i la Fidà. La Sílvia és catalana i la Fidà és una noia palestina que viu aquí a Barcelona, i elles ens van venir a explicar, no?, una mica la Fidà des de
la seva... Una activista.
Exacte, una activista, i la Sílvia, que havia estat vivint, crec que durant un any i mig o una cosa així, una mica la seva visió des de com, no?, observadora o com a visitant de primera línia.
I quin programa, eh? Vam fer molt una
intens
passió que hi havia a l'estudi en l'atenció de si Palestina, perquè tot i que volíem parlar de temes de dones i de temes femenins, no podem ignorar que tot el tema polític té una vessant femenina.
Sobretot jo, a mi em va quedar bastant marcat el tema de que, encara que nosaltres ho havíem enfocat des del tema del conflicte bèl·lic, vaig veure, o em va quedar la impressió de que el tema de la religió estava superpresent, no?, contínuament, el tema dona i religió, no?, el
I
tema repressió de dona.
I també ho focaven amb l'ocupació, no?, de les tropes israelianes i com ho vivien, no?, que eren un país ocupat i que no es podien, sempre estaven pendents i que costava molt el dia a dia i...
I déu-n'hi-do, gairebé ens van fora de l'estudi els que venien darrere, que deien, aquestes dones, com és que xerren tant? I nosaltres vam respondre que teníem moltes coses a dir.
I la Fidà també va portar música palestina, que també va ser molt interessant,
molt interessant,
que va ser la manera d'escoltar-la una mica.
Sí, sí, a més, música que no és tan fàcil trobar per aquí.
I amb les seves petites explicacions també, no?, de la significància de cada una de les cançons. I l'altra part del mateix tema, de la participació de la dona en els conflictes bèl·lics, que va ser quan vam parlar de l'Afganistan. En aquesta ocasió vam tenir a la Clàudia Villalobos, La Clàudia havia estat a un camp de refugiats...
Al Pakistan.
Però al Pakistan, no? Exacte. I era un camp de refugiats d'afganesos i afganeses. I la Clàudia, recordo, venia amb moltes dades, no? Que després una mica el mecanisme del... Com sempre, no? De lo que és la dinàmica del programa se'ns va anar com se'ns va anar. Però va estar molt bé, no? Que compartís la seva experiència i els seus... seus coneixements. Jo crec que ens va donar bastanta, no, informació.
Sí. I a més la vam penjar tota, tota la trobareu al, al web amb els documents, a Susi ja ho va penjar tot, els enllaços, les dades. A més va destacar el fet que la dona realment és un objecte de guerra.
Un instrument, no?
Un instrument.
Està instrumentalitzada i manipulada.
Después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se...
I clar, fent enrere en el temps hem arribat al nostre mes, no? Que...
Al mes de març.
Al mes de març, que hauríem de veure si és nostre o és d'algú que ens munta una campanya publicitària bestial. No, jo penso personalment que el mes de la dona són els 12 mesos de l'any, perquè aquí estem ocupant la meitat del món teòric, encara que no real.
L'altre dia parlàvem perquè, no sé si havíeu sentit, antigament deien que hi havien 7 dones per home, us en recordeu d'aquestes dades?
Sí, sí.
Però jo no sé, perquè sempre hi havia el típic bromista que deia, pues hi ha algú que té 14. No?
Som el 51-52% de la població mundial. I ara anava a dir, pesi a qui pesi. Però no, no estic segura. Jo crec que ells també estan contents de tenir-nos per aquí.
Segura.
A més, també va ser un dia important perquè vam anar a la manifestació del Dia de la Dona. Van venir noies i nois d'aquí, de l'Associació per a Joves TEP. També la Susi va comentar que li havia semblat la participar a la jornada. A més, va ser un debat interessant amb l'Alba, també dels de les manifestacions de cadascuna, no? Com havien canviat.
Viscut, sí. Ella es veia un salt generacional important, però a la vegada interessant, no? Perquè jo sí que també crec recordar fa 10 anys, quan vaig començar una mica en el món, no sé si dir del feminisme o el mundo femenino, que sentia, no?, les dones grans que deien, no?, això, que vinguin les joves, que agafin el relleu, que volem noves idees. Doncs ara potser... Sí, dintre de poc ja començaré jo també a dir aquestes coses que em deien a mi fa 10 anys, no?
I a més va ser el dia que vam posar l'exposició de la Virínia.
Virínia Xavira, una mexicana, sí, que se n'ocupa del...
Una exposició molt, molt maca, molt visual, així, sí, sobre el paper, bueno, les vulneracions al dret de la dona.
Sí. Sí, que a més era impressionant xerrar amb ella quan explicava que a Mèxic amb ella l'havien tractat fatal, no? per dir aquelles coses de l'exposició, que ens les miraven des d'aquí i deien, bueno, si som molt innocents, no sé, tu tens drets o no et deixis, bueno, no sé, representava gràficament, no? El no et deixis pegar o protesta o denúncia, i que allà la maltractaven, no? La insultaven, no? Els mitjans de comunicació s'havien ficat amb ella, no? Increïble. Increïble. I cert, uns dies abans de que arribés el 8 de març, aquí estàvem nosaltres amb les nostres agendes plenes i anant explicant quines coses no eren imprescindibles aquell dia.
Sí, això em fa recordar una mica el que va comentar la Susi en aquella ocasió, no? Em sembla que va ser la Susi, si no, que em perdoni. Que era el tema de tants lemes, que ara també va una mica al fil d'això, no? Crec recordar una taula plena de programes, de no sé quantes institucions i organismes, no? Més de la dona de no sé què, no? Més de la dona de no sé quant, és a dir... Una mica, no?, sí, enllaçar amb el que comentava la Susi, de que molts lemes, moltes pancartes, molts grupets, i que potser antigament això no hi havia, no?, perquè també eren menys, llavors, pues, una pancarta, quatre dones, i un lema que era Manolo, la cena te la haces tú sola. Original.
Original.
Però va ser un... Jo trobo que va ser un detall maco el ressaltar de que... cap a on estem evolucionant, realment és necessari tanta diversificació, la unió hace la fuerza, com se solia dir, no?
Sí, o hem perdut el missatge, o s'ha diluït, o quants missatges alhora, si no concentrem en només un missatge, arribarem on volem arribar.
I Helena, ens comentes lo de la lectura de manifest, no? Te'n recordes? Em sembla que tu vas dir alguna cosa sobre que va sortir molta gent allà, ja, que si UB de Vivienda, no sé què...
Sí, saps? Això també ho comentava la Susi, que...
Bueno, reivindic... resulta que va fer el programa la Susi.
Sí, un cop que parles a la sent, no? No, era més que havia el dret a la vivenda, fora la guerra, la dona d'aquí, la dona d'allà... Era, potser també és una estratègia, no? Divideix i venceràs, però aquí no és qüestió de vençuts ni...
No.
És de tenir igualtat de drets i que se'n reconegui el que fem i que no haguem de fer el doble per guanyar menys. També nosaltres potser vam enfocar més en el tema laboral, també no tant amb els drets generals o la violència de gènere o totes aquestes coses, més amb el tema de feina.
Sí, perquè estàvem amb la cosa que si era el dia de la dona o era el dia de la dona treballadora.
És veritat.
Que també, no? Qui va portar un article? No vas ser tu, Esther, de La Vanguardia?
El Joan Barril.
Joan Barril, sí.
Sí. Que ens pensem sempre en les dones de fora, quan aquí realment també hi ha molts problemes, moltes agressions,
Molta teca. Through your family, I'll fulfill your dreams. In the future, can't wait to see if you open up the gates for me. Reminisce sometime, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Susi, no et sembla que tanta estona parlant de tu ja és hora que obris el micro i diguis alguna cosa? Estem fent un repàs de tots aquests programes de, bueno, que hem estat compartint durant 8 mesos, que no són pocs. I la Susi els ha viscut tots, o gairebé tots, des de l'altra banda. A vegades l'hem fet això que l'acabem de fer, no? Que és obligar-la a obrir el micro.
Sí, no me gusta hablar, ¿eh? Por eso estoy en esta banda. Yo hablo con la música, ¿te vale?
No sé, demuéstrame algo.
No, mira. Us in the six, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits, stages they receive you on. Still can't believe you gon' give anything to hear half your breath.
Ah, no, pensava, estava esperant que entrés alguna música així. No. Te'n recordes de la François Offa, Susi?
Sí.
D'aquella dona que ens venia a parlar de l'energia, de la vitalitat, de que les dones ho podem tot.
Sí. No m'hagas hablar. Vosotras habláis y yo pongo la música.
Pero ni siquiera el último. Al final.
Ya he hablado, estoy hablando.
Es mala, final... porque luego se va a cortar todo esto.
No lo corto, nunca lo corto.
Al final hablarás algo, ¿vale?
Vale. Venga, va, habla.
Doncs sí, vam fer un parell de programes dedicats a la immigració i des de la mirada de la dona, des de la participació de la dona, des de la vivència de la dona, no? I el primer va ser a finals del mes de gener. Jo em recordo molt, realment molt, de la François Oufoua, Oufoua, de Costa de Marfil, però aquell dia no estava sola, perquè hi havia l'estudi també Carmelita Núñez i la Merli de Filipines. I també la nostra subministradora de contactes o amiga de l'ànima, o no sé com dir-lo,
sí.
La Conxita.
La farem filla predilecta del programa.
I tant. Perquè a més de seguir-nos amb molt d'interès, es va fer suggeriments i qualsevol dia ficarem un micro aquí obert i dirà micro obert tot el que pensa que no és
poc. I a més podem dir en favor d'ella que ens està fent molta publicitat.
I tant.
Puc dir que treballa en un lloc que hi treballa amb moltíssimes dones, que és l'administració pública. Sabeu que l'administració pública està ocupada bàsicament de dones, no? I des dels càrrecs d'auxiliars administratives fins als càrrecs de gestió, per lo que m'ha comentat, avui en dia un percentatge de dones impressionant.
Menys en les llistes electorals, on vulguis.
Però almenys els càrrecs tècnics i els càrrecs de base...
I de gestió, de
exacte,
fer coses.
Les que penquen, les que fan la feina són dones. I pel que sé, ens fa una publicitat i a totes les dones que ens han d'escoltar i ens han de seguir. És a dir, com a mínim... Està fent ahí una feina de comercial.
És fantàstic. Aquell dia que ens va suggerir, ens va acompanyar, ens la va portar cap aquí, a la François, i que vam fer aquell contrast tan abismal amb la Merli. Allò de Costa de Marfil, Filipines, en el mateix estudi, era de la nit al dia, no? Era brutal. Una emigració dels anys 70...
En el cas de la Merli.
En el cas de la Merli, no? Que havia començat... Bueno, tot el que significa ser als 70 Filipines...
Encara no havia mort Franco, vull dir que la immigració segurament era mínima, no? La immigració, perquè en aquella època estàvem vivint el que era la emigració interna, no? Andalusos, extremenys, gallecs, que venien cap a les grans urbes com podia ser Barcelona, Madrid o Bilbao, no? Bàsicament.
Sí, i que fins i tot sortien, no? Que es deia que hi havia més espanyols fora que...
Alemanya, Suïssa, no? I en aquest cas és quan ve la Merli. Llavors sí, van ser dues visions totalment diferents. I això em recorda que hem de reprendre el contacte amb la François un cop passi l'estiu.
Pel congrés.
Ah, exacte.
Ai, sí, senyora.
El congrés de dones.
Tant de bo poguéssim anar, eh?
Ja, seria un nivell alto.
Bueno, farem la carta als Reis. Doncs aquest va ser la primera part del primer programa de dones immigrades, però vam tenir també, déu-n'hi-do quina dona, a la Irene Yamba, d'una associació de dones que jo intentaré pronunciar el seu nom, però sortirà com un xurro, però era algo así como Eguaixo y Pola, una cosa així, no?
Sí,
que també
que sí.
Ens va explicar la seva visió, que també era una dona contundent, no?
Sí, el cas de la Irene és una cosa com si diguéssim, jo diria entremig, no? De la Merli i la François. Sí. La Merli ve en els anys 70, la François en els anys 90, i en el cas de la Irene va venir en els anys 80 a Barcelona i ja venia, bueno, venia amb el seu marit i ja venia amb uns estudis, vull dir que en el cas de la Merli va venir molt joveneta perquè em sembla que va venir amb 14 anys i va venir per estudiar, i en el cas de la Françoise em sembla que és periodista, no? Havia estudiat, sí. No sé si sí. Ens va dir a Canadà, no? Sí, la part francòfona, i en els anys 90 havia... És que ja no sé si eren els 90, no recordo, però era com una cosa més recent,
era
no?
Era més recent, sí, més era recent, com potser. Més immediata, crec jo.
I ja venia amb una formació posterior. I encara que ara parlava des d'una vessant que ja estava com bastant situada, no? Treballant en aquella associació... Em sembla que treballava una associació de periodistes...
Sí, de dones periodistes.
De dones periodistes... Però ja ella no va tenir cap pudor d'explicar que quan va arribar a Barcelona va treballar, no, d'operària de la neteja, de cuinera, encara que ella venia amb una
formació,
no, més elevada.
Sí, sí, com a moltes dones, no?
Però sí, el que va ser més maco i crec que ens va quedar a totes va ser el que explicava l'Esther, no? Aquesta energia de dona que va deixar sobre la taula i va deixar impregnar tot aquest estudi.
Sí, sí, el tornarem a sentir aquest programa. Yes! It is not that fun. When the night has come, when the night has come and the land is dark. When the night has come, when the night has come and the land is dark. Yeah. And the moon is the only light. What? And the moon is the only light. What? And the moon is the only light. We will see.
The moon.
I uns altres temes que van ser molt interessants van ser els primers que vam partir amb dos parts, va ser sobre el treball sexual. Vam parlar amb la Clara Balotzi, de la Plataforma de Treball Sexual i Convivència, i amb la Núria Llavina, secretària de Dona de l'Arts i els Joves Comunistes del PSUC Viu. Va ser molt interessant veure les dues perspectives sobre el treball sexual. A més, va coincidir arran de la redada que va haver aquí a Sant Antoni i al Raval. A més, fa poc em vaig tornar a trobar la Clarissa Balotzi i va comentar que aquestes redades que diuen que van sortint, que es van fent, agafant nova gent i tot, ve de la primera, encara que no n'hi ha noves. És aquella que van...
Ah, que la van estirant, estirant,
sí,
no?
Sí, sí. Que llavors estan promovent diàlegs per parlar sobre el treball sexual. És una qüestió de convivència al carrer, com queda amb l'ordenança cívica, amb els veïns, amb el tema de drogues. Es vincula molt prostitució i drogues, però cada vegada està més desvinculat, va ser més als anys 80 aquí en el Raval, que hi havia molt tema droga, però ara ja no és el tema, i veure com parlar, com s'utilitza la dona. És molt fàcil que un comerciant digui jo venc menys perquè tinc una prostituta aquí davant, quan hi ha altres temes que una dona sempre ha estat més vulnerable, no? És més fàcil acusar. I allò que, bueno, allò que sentíem, no? Que a la ronda Sant Antoni que llançaven ous i tot contra les prostitutes i tot això, eren quatre veïns comptats, no?
Va ser una...
Sí que no és un reflex de tota la societat, no?
Va ser una època dura amb la premsa tisant i escalfant, que vam llegir aquí algunes cosetes de la premsa, no? Com escalfaven i com culpabilitzaven el que nosaltres podríem entendre que eren les víctimes, en tot cas, i com sortien en portada aquelles dones, no? Perquè què pinta? Ho hem comentat tot això.
Sí, i el tractament, no? De... han detingut no sé quantes prostitutes i no sé quants presumptes proxenetes, no? També sí. El fet de que a la prostituta, no, hi ha de, el que tu dius,
la marca,
no?
La
criminalitzen molt més, i en el cas del proxeneta diuen presumpta, és com que tot el món és innocent fins que es... No.
Tot el món és innocent, sí, fins que es demostra.
Ja
ho deies,
ja. I en una li anava donant la volta i tot.
Aquí ho vam viure, més, molt
a més,
fort.
A més, se'n recordeu en aquell moment que encara no havíem barallat la qüestió de fer doble programa.
Clar,
el nostre ideal era... aquí trobar, no, a dues, o almenys era el que volíem, no, dues persones de dues posicions diferents perquè generés debat. Finalment no va poder ser així perquè una no podia no sé quin dia, l'altra no podia no sé quin altre, llavors ho vam fer separat, no?
Sí.
Que també potser va donar bon resultat, no? Perquè potser va deixar clar una postura, sí, i clara l'altra.
Postures que caldria dir que eren bàsicament qui està a favor de legalitzar la prostitució, implica cotització de seguretat social, seguretat laboral, higiene, bueno, mesures preventives i cuidadores d'aquestes professionals, i qui està en contra i a favor de l'erradicació total, absoluta, amb tota la carga que faci falta. Jo els poso cara de dolents, aquests, però no ho són. De fet, tenen un argument, una argumentació...
No, de fet, fins i tot, a nosaltres, a les noies del programa, ens va generar una miqueta de debat intern, perquè sí, crec recordar que algunes de nosaltres vam dir: ai, quan he sentit a la postura regulacionista estic a favor, i després, ai, quan he sentit a l'abolicionista, en algunes coses també estic a favor, no? Llavors... ens van aclarir, però també ens van quedar així com més dubtes en segons quines coses. Almenys jo, abans de fer els programes, tenia una posició molt clara, no, a favor de legalitzar la prostitució. Jo,
i ara no.
Particularment. Després dels dos programes ja no la tinc tan definida, ja no puc dir tan radicalment que estic a favor de la legalització, encara que tampoc és que estigui a favor de l'abolició. Però va ser arrel dels programes, eh?
El que sí que vam veure és que ens calia fer un debat social, que a més hi ha alguna entitat del barri que estan agafant aquest lideratge en el debat, el que jo no sé si es donaran totes les condicions o el punt de partida és exactament el més correcte, no, jo no ho puc dir, però sí que cal parlar-ne molt, perquè el que nosaltres estem defensant és, jo ho defensaria, jo no puc parlar en plural, però jo defensaria la llibertat de la dona, la necessitat de la dona i la seva seguretat i salut, no? De banda, m'és igual qualsevol postura, sigui policial, sigui jurídica, sigui llibertina, diguem-ne.
No, de fet, a les jornades d'aquestes que vaig anar es comentava això, que no és una feina com una altra, això mai ho ha de ser, però hi ha dones que volen exercir la prostitució, hi ha dones amb papers i dones sense, no totes són immigrades, llavors han de tenir els quatre vessants també. I llavors també destacar que de les 100 dones que van detenir, sols 5 van ser considerades víctimes. Quan s'hi exercien prostitució, pues, eren també víctimes de la societat.
Clar, depèn, també. O sigui, has de tenir clar on poses la teva mirada i el punt de vista, no anar girant-lo com més et convé, no?
I no totes formen part de xarxes. Xarxes i prostitució tampoc va tan vinculat. I llavors hi ha el tema de rubaneses, com que ara són mig europees, mig no, amb aquesta moratòria també és complicat ara actuar.
Hem de dir, no sé si totes les que estem aquí ho hem pogut veure, però es va passar per televisió aquell maleït programa des del meu punt de vista.
Jo el vaig veure després de que vosaltres ho veu comentar, vam fer el programa nosaltres aquí un dijous. Està i penjat, em sembla sí. Que el divendres següent sí, era. Sí, jo no sabia que ho feien i alguna de vosaltres ho vau comentar i jo com un clau a les 22:00 davant de la tele.
Està penjat al YouTube, ho dic per si el que la persona que senti ho vol recuperar.
Jo li vaig dir al Xavi, ho vam estar mirant i era... Saps? Però la cosa és graciosa perquè molta de la gent que surt en el programa són usuaris del servei de drogodependència on jo treballo. ¿Vale? I el dilluns, quan vaig arribar a treballar,
clar,
hi havia la cosa d'ell... Pepito, que te vi a la tele, no s'havien vist ningú i tots estaven contentíssims, saps?
Orgullosos, no?
Sí, de que havien sortit a la tele, és a dir, les era igual si els havien manipulat, havien dit, saps? Havien tallat o havien enganxat o havien... Perquè realment tothom que ve que haguessin fet un
programa sobre el Raval.
I la impressió que ens va quedar a nosaltres quan estàvem veient, perquè... Jo vaig veure, van treure el Raval que semblava un campament de refugiats de l'Iraq,
¿vale? Més o menys, sí.
Carrers sense asfaltar, sisplau, on estan aquests carrers?
No, hi havia una època que estaven d'obres, perquè més la gent vestia d'hivern.
Però no és perquè estiguessin sense asfaltar, és perquè s'estaven convertint molts carrers d'aquí del Raval
en peatonals.
Llavors, clar, sortia tot enfangat, que semblava, jo què sé... I a mi, amb la meva paranoia desconfiada, era com, d'aquí 4 dies faran un programa amb els carrers acabats i diran el antes i el després.
Mira, gràcies,
que mira que maco hem deixat el Raval, no? I jo se m'estava passant aquest dia pel cap i se m'estaven posant els pels de punta a dir, que retorcida que eres, com se't pot acudir això de pensar que aquí 4 dies diuen, mira tot el que hem fet pel Raval, que maco està ara, amb aquest meravellós hotel de la Rambla del Raval i amb aquest, no, aquests carrers ben no sé què, que entren els cuits.
És garrifós, el que poden arribar a fer els mitjans de comunicació i a més amb una potència total, vull dir que hem de fer moltes veus de dones i... Ojalà es fessin una a cada racó i a cada entitat, perquè aquells de Callejeros no van parlar amb els veïns, amb seny, amb la gent de carrer, amb la gent que s'estimava.
Semblava que l'única cosa que els va preocupar és buscar quins són els friquis, perquè és que van treure cada un i cada una.
Què
dius? A veure, el senyor boig de les medalles està a tot arreu, vull dir que... També hi ha un senyor de medalles a Sants i també hi ha un senyor de medalles a Nou Barris, saps? Sembla que aquí només visquessin, doncs això, friquis.
Sí, sí. Por muchas letras que te escriba, muchas cantas bonitas, no me puedes dar amor. Que no, que no, que no, que no, que no. Estoy loco de amor, y tú loca de amor. Pero estás loca por alguien que no soy yo, no tienes corazón, porque te lo robó. Dale recuerdo de este pobre corazón, estoy loco de amor, y tú loca de amor. Por muchas letras que te escriba, muchas canciones bonitas.
i el 21 de novembre vam tractar la violència de gènere. Bueno, teníem una convidada que ens va fallar i llavors vam parlar
sí,
nosaltres.
Sí, la Isabel Avellino.
És veritat.
Que no va poder venir al final, que és una dona que havíem convidat com a experta, que des dels anys 80 havia estat treballant en cases d'acollida, de les primeres que van haver-hi, que passa que finalment bueno, ens va fallar i...
Com I ho tenim pendent.
Sí, el programa de fet estava pensant també com el dia 25 de novembre és el dia de commemoració de totes les dones víctimes de maltractaments físics o psíquics per part dels seus companys, el que seria la violència domèstica. Igualment, doncs, bueno, nosaltres no, vam parlar i vam llegir alguna coseta això. Del llibre de la... Com es diu aquella escriptora? Sí,
Maite Chacón.
Chacón, de la...
Sí, Dulce Chacón. Entre les tres fem
sí, una frase que esgarrifada una mica.
Sí. A més, també vam recollir els actes que es feien, vam llegir el manifest.
Sí, és veritat.
Teníem la nostra pancarta aquí al darrere, no?
Que ens vam fer unes fotos.
Sí, que ens vam fer una foto i allà a la web les trobareu. Senzilles nosaltres, no? Per començar la temporada ens havíem sí. plantejat primer la violència.
Poques pretensions.
I després el treball sexual, perquè ens semblava que eren temes molt assequibles. Però van sortir prou bé, no?
Aquests han sortit molt bé.
Primers tres programes molt, sí. molt emblemàtics, em penso jo. Moltes coses a parlar, no? Moltes coses s'han quedat, molts temes oberts que ens donen peu a fer al setembre o a l'octubre.
Això no és un final, això és un parón, unes vacances i després de l'estiu retornarem amb noves forces.
I farem, igual que vam fer el 30 d'octubre de l'any passat, un programa de presentació de la nova temporada amb les idees que d'aquí a aquell moment puguem anar recollint i a les quals esteu convidats i convidades, sobretot, a portar coses, no? A dir de què hem de parlar, de què tenim pendent, a passar-vos per aquí, que aquí estem. I hem recorregut tot un any.
Sí.
I no sé, les vostres impressions personals, però jo m'ho he passat de mort, fantàstic.
Sí, jo, a veure, m'ho passo molt bé i molt malament, però perquè sóc una melodramàtica.
Tragicòmica.
Sí. I ho visc tot molt... M'agrada viure les coses molt intensament, no? Llavors, doncs mira, és el que tinc, no? Que amunt i avall. Però, bueno, de fet és una mica el meu motor per continuar buscant i continuar creixent i si pot ser pues, compartint coses amb els altres i vulguis que no, aquí hem compartit coses amb moltes dones, no? I amb nosaltres mateixes.
Moltíssimes coses, moltíssimes
coses. Doncs s'han remogut molts dubtes, però això està bé, mentre tens dubtes estàs viva.
I el format aquest d'entrevista, de música, d'agenda, de recomanacions, de llibres, d'exposicions, hem llegit,
hem gaudit, ens ho hem passat
sí,
bé.
Sí, hem xerrat. Contes.
És veritat. I parlant d'agenda, avui no podia faltar.
Avui també tenim. Sí.
Doncs aquesta agenda, el seu darrer programa, és, no té una data així de final. Hem fet amb coses que algunes acaben al setembre. Així que tingueu activitats fins que tornem nosaltres. Primer de tot, una crida seria. L'Agència de Salut Pública de Barcelona està fent un estudi sobre les opinions de les dones que tenen sobre la prevenció del càncer de mama. I està buscant dones nascudes a la Xina, Filipines, Marroc, Perú, Equador, Colòmbia, Bolívia i a l'Argentina, que tinguin entre 40 i 69 anys i que siguin residents a Barcelona. És com bueno, debatre sobre el càncer de mama, la seva prevenció, què en saben, què volen saber, i la referent és Mariona Pons, ja ho penjarem també al web. Aquí ja la setmana que ve, dimarts i dimecres, Impulsem, que és una entitat d'aquí de Ciutat Vella, organitza la jornada sobre diagnòstic de l'autoocupació al Raval i a Ciutat Vella. La inscripció és gratuïta, estan adreçades a tècnics d'inserció laboral, a futurs emprenedors i persones que busquin feina, és ben oberta. Es fa al Museu Marítim de Barcelona, avinguda de les Drassanes sense número. Hi ha taules rodones i xerrades tant amb entitats que treballen inserció com empreses i entitats bancàries que fan programes de suport a la inserció laboral i també amb els propis usuaris. Hi ha xerrades amb emprenedors també. I el 4 de juliol, a última hora, es fa una mica de debat, aviam de què han semblat les jornades i cap a on es vol anar.
Una jornada que més està finançada per la Caja del Mediterrani.
I Agorros del Mediterrani, la CAM.
Sí, senyor, que a l'Associació per a Joves TEP també li recolza un projecte i per tant, espai publicitari, visca la CAM, que ens està ajudant a tirar endavant cosetes, no? I a més, a Impulsem concretament, hi ha un parell de dones molt eixerides al capdavant, que són...
La Fina, la Vanessa, i la Pilar, que és qui farà la xerrada. Impulsem. També, si encara que sigui l'estiu voleu treballar, hi ha un seminari Dones immigrades, realitats, polítiques i accions, que organitza la secció sociocultural La Formiga del 4 al 23 de juliol, dilluns i dimecres de 5 a 8. Són 18 hores i són 100 euros. I una mica és veure la realitat actual de les dones que fan un procés migratori cap aquí a Catalunya. Ja des de... Per què marxa la dona del seu país, interculturalitat i gènere, parlen sobre la llei d'estrangeria, dona migrant i treballadora, una mica tot centrat en el tema de la dona.
I encara més.
Sí, al Centre de Cultura Contemporània, carrer Montalegre 5, fins al 30 de setembre podreu veure l'exposició Fronteres. És una exposició força interessant perquè hi ha músiques i hi ha fotografies sobre què significa la frontera, no? Les tipus. Centrada també una mica en el que hem anat treballant aquí, no? Per temàtiques. Les fronteres límits d'Europa, Estats Units i Mèxic, Israel i Palestina, Corea del Nord i Corea del Sud, el Caixmir, Miami, l'Havana, Melilla... I és una mica en un món que cada cop s'obre més, tenim la globalització, les fronteres cada vegada són més complicades, no? Costa molt marxar i més quan tens necessitats econòmiques i polítiques. I és una mica aquesta contradicció. I al juliol, les festes majors del Raval. Parlem de festes. Aquí al Raval tot ho fem en plural. Hi ha les festes majors, les festes alternatives i el Festival Intercultural del Raval, que és aquí ara el 30 de setembre. La festa major hi ha des de les corals, des de les passejades, des de concerts, hi ha moltes activitats, sopars de germanor, moltíssima cosa. Les festes alternatives són 3 dies, bueno, les oficials també, 12, 13 i 14 de juliol. I les alternatives, el 12 de juliol destaquem una xerrada sobre la repressió als moviments socials justament d'aquí del Raval, al carrer Joaquim Costa 34, a les 7. El 13 de juliol, a 8:15, a la Casa de la Solidaritat, hi ha una projecció de curs i pel·lícules de temàtica social. I el 14 de juliol, tot es centra als jardins Voltes d'en Cirés, que és un petit parc que hi ha a l'Avinguda Drassanes tocant als bombers. Que hi ha diverses coses força interessants. A les 12 hi ha un recorregut pels espais de les lluites històriques del Raval, des de l'anarquisme fins a les reivindicacions d'avui en dia. De 2 a 4, un dinar popular. De 8 a... De 6 a 7:30, contacontes i un campionat de futbol sala i ping-pong. I de 19:30 a 20 entra els concerts de l'Associació per a Joves TEP. Maquetes, i és la Susi, la nostra tècnica de ràdio, qui ho coordina. Que escolta els joves i que diu, tu vas al concert i tu no. No hi vas.
No, no, que no, que sí, que van tots els joves, els que s'ho han guanyat.
I a 9:45 el concert oficial, el concert de rap, amb un grup de rap, de punk i de percussió.
Que no faltarem nosaltres, a mi no del punk.
També una cosa més relaxada, música mediterrània a la fresca, al Palau Robert, dijous i dimarts, des d'avui mateix fins al 28 de juliol. Són concerts gratuïts i si vols fer una aportació voluntària es destinarà a una campanya d'UNICEF contra la sida.
I una cosita especial, no? Relacionada amb la dona i el Raval?
Sí, ara que ho he trobat així a última hora, i així per repassar una mica. Dins de la Festa Major, l'Institut Català de les Dones fa l'itinerari Dones i Raval. I ara ens tracta la història de diferents dones amb especial vinculació amb el barri i van, bueno, diferents entorns que ja es movien, documents i discursos. Divendres 13 de juliol a les 11 i després a les 5. I surt en el lloc emblemàtic d'aquí de la Rambla del Raval, el Gat d'en Botero. Són gratuïts i cal una inscripció prèvia.
Que ens deixa una herència en aquest programa, perquè això de dones que miren de rescatar la història de les dones invisibles en la història, ho tenim pendent, eh?
Sí, està pendent.
És un dels molts temes que tenim, dona i salut, dona i presó, dona i...
Trobaran dona el seu espai, tots aquests temes.
דמיין עולם בלי פחד, עולם ללא שמחה, שבו נחיה ביחד, עולם של אהבה. נבנה עתיד לשני
Doncs, encara que posem aquesta cançó tan maca, no és que estiguem tristes.
No.
Simplement, volem acabar amb una petita guinda, no?, aquest programa, aquesta temporada, i amb una recomanació d'un llibre. Recentment ha estat aquí a Barcelona l'Alain Touraine, és un francès, un sociòleg, que ha publicat un llibre que des d'aquí, des del programa, us recomanem. El llibre es diu El món de les dones. L'ha publicat ara l'any passat, el 2006, a París, i el podeu trobar a l'editorial Fayard.
Aquesta lectura, que us recomanem encarecidament per l'estiu, que descobrirem tots junts, si ho feu totes juntes. Si ho feu
interessant,
així,
no?, saber una mica la perspectiva d'un home que ha reflexionat i que parla de la tercera via del feminisme, parla de que s'ha acabat aquell rebuig a que els homes participin en el feminisme, com potser hi havia en els anys 70 de Fuera sujetadores i totes aquestes coses, i parlar una mica que el feminisme o el que seria la identitat de gènere en general, doncs, es pot construir dones i homes junts.
Si haurem d'obrir el micro i convidar alguna vegada algun home, perquè nosaltres som
molt
puristes,
potser sí, som molt puristes, però potser la següent temporada igual hi ha novetats.
Doncs nosaltres, amb aquest somriure que ens fa... Bueno, a mi em provoca un somriure pensar que un pobre home es deixarà passar.
Algun s'atreveix.
Per aquest estudi de ràdio us diem fins després, perquè Veus de Dones del Raval s'agafa vacances, que ja ens tocava. Us recordem que estem a les www.ravalnet.org/veusdedonesdelraval i us recordem que estem aquí al carrer dels Salvadors, del Salvador, número 6, als Baixos.
A partir d'Helena, octubre, no? Dijous o en principi?
La Susi diu setembre, i és la nostra tècnica i té ganes, doncs...
Ah, doncs ja. Setembre.
Començarem a cuinar, segur, el mes de setembre.
Doncs bon estiu a totes i tots, i continueu proposant temes a veusdedones@ravalnet.org.
I que sapigueu que podeu escoltar qualsevol dels programes d'aquesta temporada, perquè no ens oblideu durant l'estiu.
Fins aviat. But I'm not the only one.